Abans comentàvem amb en Pere Mas que probablement això dels ponts aquests en dijous fa que la gent que estem en divendres, home, no ens planyem d'haver de treballar, no? Naturalment, però ens sentim una mica més sols. El que afortunadament hem trobat una altra persona que treballa, i molt, que és el senyor Enrique Lagalle, entre moltes altres coses, president d'aquest Barcelona Meeting Point, del que en parlarem d'aquí una estona. Benvingut, senyor Lagalle.
Molt bona nit, moltes gràcies.
A veure, a l'hora de definir-lo, com que vostè ha fet tantes coses, jo l'altre dia parlava de vostè i diu, és un patriota. Diu, un patriota? Diu, un patriota barceloní. És veritat?
Totalment.
O sigui, tot el que vagi bé Barcelona...
Sí, jo m'he dedicat molts anys de la meva vida a treballar a Barcelona, que és el que més m'agrada. I procuro quan viatjo, que viatjo molt, molt sovint, és fer barcelonista, barcelonisme, no solament per tots els països que passo, i dels dos barcelonistes.
Doncs avui ho té una mica malament.
Barcelonisme de Barcelona
i de
l'altre.
Doncs ho té molt malament en tot cas, perquè el Barça no és allò que acabi d'entusiasmar-nos, i tenim molts forats, ja ho he vist,
Bueno, ja s'arreglaran. Jo sempre veig l'ampolla mig plena. Sí. Soc un optimista vocacional.
El que veurà mig ple serà l'avinguda Maria Cristina, que està davant mateix de la seu del Barcelona Meeting Point, on dirà, caram, quin èxit tinc aquest any, quanta gent ve a veure'm. No, no, van allà, alguns a veure'l, naturalment, i altres a agafar l'autobús per fer
el transport. I molts que baixin, que aniran a agafar l'autobús, entrar al Meeting Point, perquè els interessarà. O sigui, això és l'ampolla mig plena.
Molt bé.
Sí, estan tots, no dic convidats, molt barat l'entrada, però que vinguin i que visitin aquest saló, que és un saló punt de referència a Europa i que durant aquests dies converteix a Barcelona en la capital europea del sector immobiliari mundial.
Bé, vostè pot ser una persona realment optimista, ho és, veu l'ampolla mig plena, perfecta, però, a veure, això no estava previst. Els hi van dir que els hi retirarien del davant tots aquests autobusos i que tindrien una fira, com sempre. No estan una mica preocupats?
No, però sí que m'han dit que els retiraran una mica cap a dalt. O sigui, agafar l'avinguda Maria Cristina i els posaran no davant de les entrades de la fira, sinó una mica més cap a dalt. O sigui, què vol que fem? O sigui,
vostès han de fer la fira.
Jo sincerament, crec que aquest drama és un drama, un problema molt greu, de les cercanies, que molta gent dona moltes voltes, per moltes hores, i el que jo desitjo és que s'arregli l'abans possible. I ens ha tocat a nosaltres també, amb la fira, no ens ha passat mai una cosa d'aquest tipus, però si, com em deia la regidora responsable, els nostres caps, escolta, pujarem una mica més cap a dalt els autobusos, que té els passos totalment lliures, doncs, sincerament, doncs, mira,
el Barcelona, què vol que li fem? El Barcelona Meeting Point, nosaltres sabem el que és, però anem a explicar-ho a la gent que diu, què està fent el senyor Lacalle? Què vol dir això de Barcelona Meeting Point? És un saló dedicat a les promocions immobiliàries, en definitiva, a una cosa que en aquest moment diuen de que ja ha esclatat la bombolla i que els pisos ja no es vendran d'aquesta manera i que potser no és el millor moment de les hipoteques, en fi.
Bé, nosaltres hem passat... Els 11 anys de Meeting Point han coincidit, afortunadament, amb els 11 anys més importants, més rentables del sector immobiliari en general, no solament a Catalunya i a Espanya, sinó a tota Europa i al món, no? Nosaltres, en aquests anys, bueno, hem situat un saló que és conegut i reconegut, o sigui, tothom coneix el Meeting Point del sector immobiliari, i durant aquests anys també el sector immobiliari nacional s'ha professionalitzat molt. O sigui, s'han fet grans companyies, sòlides companyies, que ja parlen anglès. O sigui, nosaltres abans érem un país colonitzat per la inversió estrangera i ara ens hem convertit en un país que ja colonitza. O sigui, hi ha immobiliaris, empreses immobiliàries catalanes, espanyoles, que estan arreu del món. Per exemple, no sé, des de l'aeroport de Londres, que pertany a Ferrovial, les dues immobiliàries més importants franceses, que també són del grup Colonial, o Restaura, ha entrat també al mercat francès de forma... Els països de l'est també som un referent, al Carib, del punt de vista hosteler, també som referents, ara a Brasil. O sigui, nosaltres, el sector immobiliari espanyol s'ha convertit en un sector molt fort, molt potent, molt respectat arreu del món. Ara, crisi, bueno, ara, després de tants anys tan bons, la veritat és que hi ha un petit refredat, que no ha afectat a les oficines, que no ha afectat a les superfícies industrials, que no ha afectat a el que són els centres comercials i que ha afectat més directament a les segones residències i una mica als pisos de ciutat, una mica, però us ho explicaré. És que l'últim any hem produït 820 i pico mil pisos, quan Anglaterra produeix 200 i pico mil i França mig milió de pisos. O sigui, és que nosaltres anava tan bé aquest sector que d'alguna manera jo crec que ens van passar una mica de voltes. Ja arribarà un moment que es produiran els que es tenen que produir, els que necessita el país.
Tot i això, les coses potser anaven molt bé per alguns, perquè les estadístiques ens diuen que una família normal ha d'invertir gairebé més del 54% del seu salari precisament per la qüestió de l'habitatge.
Això és l'altre tema. O sigui,
és l'altre tema.
No, és un tema que vostè i jo hem comentat moltes vegades. O sigui, jo crec que la inversió més sòlida i que a mig i als plars et dona més satisfaccions és l'immobiliari. És veritat que moltes famílies, matrimoni, tothom treballa, una part dels seus ingressos van a pagar la hipoteca. Però si les milers de persones que estan escoltant ara, els que han comprat pisos doncs fa uns anys, en aquest període, aquests 11 anys han comprat, es donaran en compte que han fet probablement el millor negoci de la seva vida, no? Després, en cas de reposició, que tenen que vendre el pis per millorar, evidentment li donen molt més diners que els que van pagar. Som un país, per altra banda, molt patrimonialista, especialment Catalunya. Als catalans els agrada més comprar que llogar. Ens agrada més, perquè ens agrada que aquelles pedres que toquem són nostres. És veritat també que ha pujat el tipus d'interès, però jo ho dèiem abans de l'ampolla, quan estava al 16% ja fa 4 dies, sí que ha pujat, hem estat al 2,75, al 2,5 fins i tot, i ara potser estem al 5 o 5 i pico. Evidentment que és un canvi important i que la gent té molt mesurada i molt estudiada els seus ingressos i com els gasta. Jo estic segur que un canvi en el tema de les hipoteques pot provocar que molta gent aquest estiu no s'ha anat de vacances perquè li ha pujat. Però repeteixo, jo sempre he defensat el sector i les pedres com un dels temes que més satisfacció ens dona a llarg plaç i la millor herència que li pots donar als teus fills.
Molt bé, ja tenim el català que li agraden les pedres, sobretot les pedres precioses de la immobiliària perquè són cares, però avui el govern espanyol ha aprovat el decret que regula les ajudes de 210 euros pel lloguer als joves d'entre 22 i 30 anys. Ja veus, ser jove ja és tenir 30 anys. Aquesta renda mensual per ajudar a l'emancipació es podrà començar a demanar a partir de l'1 de gener. Molt bé, bona idea, 210 euros, és veritat, ajuda sempre, els lloguers estan al voltant un piset petit de 1.000 euros aproximadament, sempre les coses van bé en aquest sentit, però i si la gent no vol llogar? Perquè si efectivament som tan reacis a llogar, tindrem moltes cases buides.
Jo crec que ara ve una etapa, no sé si serà llarga o curta, no ho sé, però no sóc Nostradamus, de que començarà una altra vegada el lloguer a funcionar, perquè la veritat és que les pujades dels preus dels pisos dels últims anys han arribat a un punt en què evidentment l'immobiliari ara no està barat. O sigui, jo fa no sé, 3 mesos estava per exemple a Salvador de Bahia i tenia una estona lliure i amb la persona que m'acompanyava a l'alcaldia li vaig dir, escolta, ensenya'm el millor que hi hagi a Salvador de Bahia. Salvador no és una ciutat molt rica, evidentment, però el millor. I vam ensenyar un gratacel i després uns pisos dobles que hi havia al costat de la Bahia. Passo pessetes, a 300.000 pessetes metre quadrat. El millor de Bahia, clar, això a 300.000 metre quadrat aquí i fa molts anys que no l'hem vist, però...
Sí, sí, és veritat. Doncs anem a Bahia, tu.
Anem a Bahia.
Un parell de coses. Vostè va ser conegut perquè va ser candidat en bastantes ocasions a l'alcaldia de Barcelona per el Partit Popular. Ha tingut una presència dintre del Partit Popular. Li pregunto si li puc preguntar coses sobre el Partit Popular o ja se n'ha desfet.
Jo estic... el que estic és de... Vaig tornar ja bastant fa anys... a l'activitat privada i podríem dir que estic desaparecido en combate, o sigui, jo em dedico a fer fires i no a fer política. Vaig fer política molts anys, no crec que la política sigui un tema per agafar-lo com una professió, no crec en els polítics professionals, i jo després de dedicar-li molts anys de la meva vida a treballar per Barcelona, doncs vaig decidir tornar a la vida civil. Uh-huh. I per tant opino bastant poc, perquè també tampoc ara obro La Vanguardia, uh-huh, o obro El Periòdic, obro qualsevol diari dels nostres per l'economia. M'ha canviat, abans ho volia per política i ara obro per economia.
Molt bé, però tot i això vostè té la seva opinió i li preguntarem, i vostè digui, doncs no vull opinar. La senyora Montserrat Nebrera demana una carta avui al periòdico que es passi pàgina, que es miri cap endavant pel que fa a la famosa teoria de la conspiració. Vostè ha parlat amb el senyor Mariano Rajoy, el trucaria ara per telèfon dient, Mariano, home, deixa-ho córrer tu, que aquí encara prendrem mal.
Jo i els que amics que tinc molts ja els he dit el que pensava, però ho he dit internament, no l'he publicat a la portada del periòdico. Fa la mateixa, fa també una és una bona, normalment quan estàs fora de la política pots donar als teus amics bons consells, i sobretot si jo he procurat ser tota la meva vida una persona molt centrada, i que quan tenia un dubte què feia? Pues baixar al carrer, la calle, baixava al carrer, mm, i parlava amb la gent. I la gent del carrer, Barrio Pinta, em donava una idea molt clara, especialment en temes de ciutat, de per on tenies que anar.
Mm-hmm. Vostè s'assembla molt al rei, eh? El tinc aquí ara, el rei aquí amb un euro, una moneda d'un euro, el miro i és que és clavat, eh?
Fins i tot va fer de rei.
Després, sí, una pel·lícula d'un llibre seu.
Sí, no, però de rei. Ara jo el que li aconsellaria seria, fem una cosa, per què no va vostè a Ceuta i Melilla en substitució del rei, i així que es facin tres o quatre fotos, ja. Què li sembla aquest viatge?
Que no ens han perdonat Perejil.
Ah, això sí que era greu, allò sí.
El de Perejil no els va agradar. Però, bueno, jo crec que el rei té tot el dret a anar a Ceuta i Melilla, que són dues poblacions espanyoles.
Joan Oller, aquí tens Enric Lacalle.
Bona nit, senyor.
Que avui ve cansat,
nit,
per cert, perquè...
Tots estem cansats avui.
Ell més.
Escolti, a veure, Maragall es va empipar amb el seu partit i va tornar al carnet. Vostè l'ha tornat o encara el té?
No, jo no. Jo sempre... la meva vida ha tingut un vot bastant fàcil, no? Perquè quan estava a l'UCD votava l'UCD i quan estava al PP he votat al PP, o sigui que no he tornat el carnet. Però repeteixo, no crec que sigui bo perpetuar-te en una carrera política que es pot, pues, passar-se un temps.
Tenim el carnet a casa, molt bé. Qui ha fet més el ridícul? La ministra Álvarez amb això del TGV o el trio Rajoy a CB està plana amb la sentència de l'11M? Tenim dos platets a la balança. I em dirà, són incomparables aquestes coses. Jo li demano que no, home.
Sí, són massa incomparables, no? Perquè nosaltres podríem dir que a Catalunya, especialment a Barcelona, hem trepitjat merda. Hem tingut molt mala sort, no? Passen moltes coses. És una cosa terrible. Però, bueno,
trepitjar merda porta sort.
Sí, però en aquest cas no, eh? En aquest cas no, perquè ens passen moltes coses.
T'ho diu un home que acaba de dir que sempre veu l'ampolla mig plena.
Sí, però quan tens tantes desgràcies continuades, diu, home, no sé, a veure si comencem una etapa en què no passin aquestes coses. Bueno, jo...
I creu que Espanya tindrà una mica... Espanya, la part d'Espanya que no és Catalunya, tindrà una imatge una mica més compassiva de nosaltres a partir d'ara?
Sí, jo crec que quan a nosaltres passen coses... Això pot ajudar a que no es tinguin tanta enveja, perquè en el fons tenen una mica d'enveja. Jo, el tema de fires, que és el que em dedico, sempre estan igual. O sigui, si nosaltres fem una fira, ells poden fer la mateixa fira. Nosaltres fem un meeting point, ells van fer un meeting point allà.
Sí,
nosaltres tenim un costumat, ells tracten de fer un costumat. Nosaltres tenim un salon nàutic i es fa un salon nàutic.
Un salon nàutic a Madrid.
Hi ha un salon nàutic a Madrid, eh?
Broma, poca broma.
Nosaltres vam fer l'automòbil, que va ser un dels fundadors del seu pare, i ells van fer un salt de l'automòbil. Jo he mantingut sempre la teoria de que el que seria bo és una fira per ciutat, per país, que seria molt més forta, i a més no t'obligaries a tots els de cada sector a anar a 3, 4, 5 fires, i no hi ha manera. Per exemple, si hi ha un costumat, si hi ha un fitur, un sol fitur, Si hi ha un meeting point, sols meeting point. Si hi ha un arco, un sol arco. Però no arco, està tot el dia copiant.
Arco em sembla que només és a Madrid, que no... El...
Sí, però ara ja... No, no, fires d'art s'estan fent. O sigui, ja s'ha fet una al contemporani a les Balears, que està molt bé, i es faran més. Nosaltres farem alguna, perquè ja com no fan cas de... una fira per país, doncs, d'art jo crec que al final acabarem fent una bona fira d'art.
Escolti, per què això es diu Barcelona Meeting Point i no Barcelona Punt de Cita o Barcelona Punt de Cita?
Perquè la paraula Meeting Point és una paraula totalment internacional, i quan tu fas un saló que vols, que, bueno, quan ho vam parir, volíem un saló totalment internacional, perquè ara no funciona. En un món tan globalitzat, un saló que sigui tot solament local no va, i per tant va ser un dia que vam estar bastant inspirats, perquè la veritat és que gràcies a la paraula Meeting Point tothom ens coneix, fins i tot ens hem intentat copiar.
Fins i tot un petit club del carrer Bailén ho posa, diu, si un Meeting Point en Barcelona.
Sí, sí, sortia.
I els Meeting Points a l'aeroport.
Sí, això era previ, Això era previ.
Escolti, vostè que coneix bé el saló, la immobiliària Artur Mas té un estant allà per vendre la seva casa comú del catalanisme?
No.
El catalanisme. Meeting Point?
No, però com nosaltres no tenim colors polítics...
No em digui, jo ja ho sé.
Estan tots convidats de tots els partits a visitar-nos, encantats de reure'ls allà i que vegin un saló que és un orgull per Barcelona.
I creu en això de la casa comuna?
Jo no faig política ara.
No, jo li parlava de la comuna, de que molta gent compartís un espai per pagar més.
Jo crec que compartir és bo.
Quants pisos patera deuen haver-hi a Barcelona?
No els he comptat, no ho sé, no li puc ajudar.
Li sap greu que hi hagi pisos patera, que la gent visqui amuntegada en pocs metres quadrats?
Jo crec que tothom té dret a un habitatge digne, i jo crec que és el que estan intentant les administracions públiques, estatal, autonòmica, local, d'intentar pal·liar algunes mancances i intentar que es facin més pisos de protecció oficial, més pisos per joves, més pisos de lloguer. Jo crec que això sí que és un sentiment en aquests moments i un desig de totes les administracions.
Sí, les administracions diuen dret a un habitatge digne. Els ocupes i gent que no tenen dret a casa. Han trobat un bon eslògan, també. No tindràs una casa en ta puta vida. Amb quin contraeslògan els contestaria?
Què vol que li digui? Jo crec que treballant i lluitant, com hem treballat tots per la vida, al final acabes puguent, cadascú en les seves possibilitats, pot tindre un habitatge digne per a la teva família.
Hi ha una dita catalana que diu vendre la casa i anar a lloguer. Ens ho aconsella?
Bueno, crec que és important és tindre quelcom que sigui propi. I miri, parlaré del tema, per exemple, del Barça. Jo estic molt en contra de que es vengui la part del miniestadi per ampliar. És que és l'exemple que li posaria sobre aquest tema per ampliar...
El Madrid també ho fa, això,
Sí, però no, jo crec que és igual que l'altre dia també a Catalunya Ràdio, el programa d'Antoni Bassas posava l'exemple de que jo crec que és, per exemple, un té el pis i tens un apartament o posem el cas, no? El pis no te'l vendràs mai perquè és la teva casa, i si te'l vens és perquè et passes una penúria, però si l'apartament sempre ho pots vendre i pots tindre, passar, pal·liar un moment complicat amb la venda de l'apartament. Nosaltres venem la part, diguéssim, del miniestadi, ens hem quedat sin l'apartament i ho posem tot a la casa, i costarà molt més del que diuen ells.
Última pregunta abans que el barri em faci fora. Apel·lo a la seva ànima de culer. Què va pensar vostè? Se li va congelar, glaçar la sang quan va saber que Zapatero demanava ajuda a Florentino Pérez perquè arreglés els esborancs del TGV?
Bueno, Florentino Pérez sembla que és president de Dragados.
Va ser-ho. Va ser president del Madrid.
No, Pérez és Dragados, és president.
L'hauria agradat que l'expresident del Madrid ens arreglés els esborancs, o hauria sigut el més terrible que ens podia passar en aquesta pandèmia?
President del Madrid, que és bon amic meu, solament tenim la mala relació, que no parlem de futbol perquè es barallem, va començar la seva gran constructora a Barcelona comprant el Fons de Garantia de Depòsits Constructius Pedrós per una pela, i d'aquí han fet una...
Això un dia m'ha d'explicar com es fa això. Per què sempre els hi toca amb uns i no ens toca mai a nosaltres?
No, però,
vam a comprar una constructora per una pela.
És un mèrit, una constructora que estava quebrada, en aquella època havia el fons de garantia de depòsit, que sortien d'allà doncs, bancs, empreses i tal, la gent les podia comprar per aixecar, i que quedaves el personal i per aixecar-la i tal. La veritat que d'aquí ha sortit una empresa que és Acés Dragados, de primeríssima edició europea, eh? Jo crec que té molt mèrit.
A veure si posem la primera divisió.
L'únic que està equivocat és amb els seus colors esportius. Bé,
però el blanc sempre s'hi pot pintar a sobre.
Sí, sí, també. Blaugrana, no pots pintar sobre blaugrana.
Ara tenim els seus amics, el senyor Rajoy i el senyor Zaplana, que ens amenitza cada nit. Vaja, li agraïm molt al senyor Zaplana la contribució que té al nostre programa. El senyor Aceves, que ara el tenim aquí, ha dit que era un problema per la humanitat, això del TGV prop de la Sagrada Família, però hi ha un altre Partit Popular, de, podríem dir, de rostre humà, el senyor Ruiz Gallardo, el senyor Rato. Imaginin que un dia d'aquests doncs decideixen que ara sí, ara va seriosament, anem a governar, i truquen a la porta de Can Lacalle i diuen: Enrique, va, con nosotros sí, ¿verdad?
Especialment el Rodrigo Rato és molt bon amic meu, especialment els dos, que ja amb l'Albert Torredero tinc un respecte polític, no? Perquè és una persona que ho fa molt bé, no? Però no, jo estic molt bé, he tornat a la vida civil, he tornat a la Cambra de Comerç, he tornat a la Fira, he tornat a ser un ciutadà que té caps de setmana.
Això és important.
Que és molt important, no? Aquesta setmana, aquest pont no.
Home,
però, sí. Perquè tenim el meeting point, però...
És el meeting pont.
Jo crec que és molt important el poder dedicar-te més temps a la família, tindre el cap de setmana, poder anar amb les teves filles, els teus fills a dinar, no tindre que sempre actes. O sigui, jo, la gent que es dedica a la política, com jo m'he dedicat durant molts anys, té que tindre bastanta admiració, perquè li puc assegurar que és una vida molt, molt dura, perquè no tens quasi dies lliures. Sempre estàs enganxat amb un acte, amb un districte, amb una visita a un poble. És horrorós.
Digui'm alguna cosa de Josep Piqué, que va ser ministre d'Indústria, portaveu del govern i ministre d'Afers Exteriors, que és una de les coses més bones que li pot passar a un polític.
Josep Piqué, jo crec que va ser un extraordinari portaveu, ministre portaveu.
I per què se'l va deixar perdre?
És un cap privilegiat, una persona que s'expressa i s'explica extraordinàriament bé, i jo crec que al final va deixar, diguéssim, la presidència del Partit Popular de Catalunya, perquè li van pressionar bastant amb el tema del seu número 2, i ell va dir: pues, o los dos o ninguno. I bueno,
això són coses que passen.
Són coses que passen.
Lliure, sí. Tant dels meus amics que dels meus enemics ja me'n lliuraré jo, no?
Sí.
Això ha passat bastant. Vostè, que coneix el Partit Popular de Catalunya des de fa temps, hi ha hagut bastant aquest estira i arronsa. Manaven uns, els Fernández Díaz, després arriba Aleix Villalquadres, se'n va Aleix Villalquadres, en fi, és una... No es pot dir que sigui una casa tranquil·la, eh?
Ha estat un partit que ha tingut molts líders i molts canvis, i potser aquesta ha estat una raó per lo que alguna vegada hem retrocedit una mica. Jo crec que crec molt en l'estabilitat dels dirigents. No per tota la vida, però sí que hi ha una certa estabilitat i no tants canvis.
Ja sé que vostè ha deixat això de l'Ajuntament. Es trobaria més còmode avui amb Jordi Hereu com a alcalde que no amb Pasqual Maragall?
Jo m'han tingut sempre una molt bona relació personal amb Pasqual Maragall com a alcalde. Vaig coincidir durant molts anys amb ell i li tinc afecte i carinyo personal, i el Jordi Hereu, l'actual alcalde de Barcelona, també tinc una relació molt fluida, molt fàcil. No, però és que el tot,
és que jo és que, som, és que aquella cançó del Serrat, jo me manejo bien con todo el mundo.
Sí, jo procuro, és que al final prefereixo tindre amics i col·laborar en qualsevol tema que sigui per aquesta ciutat, que està tot el dia per allà. Jo, vostès han recordat que vaig inventar-me la Pax Olímpica. La Pax Olímpica era, durant els Jocs Olímpics i els Prejocs Olímpics, no era moment de fer oposició, era un moment de treballar tots en la mateixa direcció. Jo crec que aquest país té un avantatge importantíssim, que és quasi impossible fer un altre país, que és que podem dir: anem a fer un cafè, parlem-ne. Vostè se'n recordarà també que nosaltres vam fer un programa que es deia La Barberia.
Sí.
Amb el Pitu Abril, estava Ernest Benac, el César Baltasar, el Jaume Camp, el Jaume Sobrequés, el Carles Canut, i tots eren de diferents colors polítics i convivíem amb un clima units per excepte el Canut, que és de l'Espanyol, units pels colors blaugranes. Això es va intentar fer a Madrid. El que en aquell moment era director general de la grup de Ràdio Televisió Espanyola, García Candau, ho va intentar fer a Madrid i va ser impossible, perquè, perquè el festival hauria estat total. Som diferents.
Anem a posar una mica de cançó. Avui ens porta
una pregunta petita.
No,
I per què no farem un programa de televisió entre Telemadrid i TV3 que es digués Puente Aéreo?
Estaria molt bé. Estaria molt bé.
Miri, de vostè.
Sí.
Puente
Aéreo, no depèn de mi.
Edificar l'edifici, prou. No?
Jo crec que el Puente Aéreo tindria que servir per més coses que solament per transportar gent de Barcelona a Madrid i Madrid a Barcelona.
Escolti, ja s'espera la gent, ja.
M'ha demanat una cançó que es diu Penélope. Música de Serrat i lletra... No, perdó, i música d'Augusto Algueró.
No ho sabia, m'acabo d'enterar fa un moment.
Vostè sap per què Penélope Cruz es diu Penélope?
Perquè la seva mare, imagino, li va posar per la cançó del Serrat.
Sí, senyor. I resulta que la Penélope Cruz ara torna al favor i avui sentirem aquesta cançó cantada per ella, imagineix.
Per Penélope Cruz?
Carai.
Amb la guitarra del Vicente Amigo i el Juanito Serrat de fons.
Gràcies, Enric Lacalle. Que vagi bé aquest Meeting Point, que no hi hagin gaires aglomeracions, que facin tots els negocis que han de fer i que duri, sobretot, perquè... I anem a escoltar...
Moltes gràcies, Enric. Moltes gràcies.
De los sauces.